però aquesta hora volem saber també l'opinió que té el conseller de Política Territorial en funció, Joaquim Nadal. Conseller Nadal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ja l'hem anat escoltant aquí a RAC1 a partir del programa especial que feien Freixes el divendres a la nit i el dissabte al matí la Marta Cailà. Sembla que, d'entrada, la millor notícia és que, malgrat casos puntuals com el que ara escoltàvem, s'ha recuperat pràcticament la normalitat a l'aeroport del Prat, no? Bé, a tots els aeroports catalans.
Sí, efectivament, la bona notícia és que passades 24 hores de bloqueig pràcticament total i d'espai aeri tancat es tendeix a la recuperació de la normalitat, però jo vaig dir que la normalitat real trigaria uns dies a recuperar-se, referint-me a coses d'aquest tipus de les que esteu parlant vosaltres ara, és a dir, tot allò que ha quedat suspès com a vols un dia és ja molt difícilment recuperable. I totes les reserves que ja s'han perdut són difícilment recuperables. I la gent que ha hagut de canviar el seu pla de cap de setmana també és difícilment recuperable. És a dir, que els aeroports tornen a la normalitat dels vols que toquen i alguns més que poden anar incrustant en els slots que hi ha, però en qualsevol cas, si són 700 vols en un dia perduts, doncs és una barbaritat, i això ja no recupera mai més.
Què li sembla tot aquest caos, ara, en perspectiva més tranquil·la de la que fa 4 dies?
Bé, jo crec que ha estat un impacte brutal. Avui sabrem amb més precisió dades econòmiques sobre l'impacte en l'economia, tant en matèria turística com pel que fa a l'impacte de les companyies aèries, que no ho estan passant bé, i justament això els hi afegeix plou sobre mullat, no? Però, més enllà d'això, jo crec que la resposta ha estat ràpida, la mesura ha estat efectiva i, com a mínim, dels 5 dies de cap de setmana acumulat que hi havia, 4 hauran estat recuperables, insisteixo, amb aquest matí relatiu, que és que hi ha coses que ja no recuperen mai més. Però, en qualsevol cas, em sembla una brutalitat el que ha passat, per l'impacte que té, per la distorsió que provoca i per com un sector molt determinat, amb un treball també molt determinat i ben retribuït, és capaç de posar potes en l'aire l'economia, el prestigi d'un país en molt poca estona.
Fa uns minuts el portaveu dels controladors deia en aquest programa que el col·lectiu ha caigut en la provocació del govern espanyol. Li dona credibilitat aquesta versió del fet també que el decret es va fer expressament en divendres com a estratègia del govern per millorar la imatge pública?
Jo he escoltat atentament els representants de l'administració que diuen amb molta claretat que el decret més aviat volia ser solució que no pas una provocació. I jo crec que aquest, que és un tema que venia de mesos enrere, els controladors, que probablement no van fer un càlcul acurat de les seves possibilitats o de la capacitat de reacció del govern, s'han trobat atrapats en una situació que no és desitjable, que és aquesta de dir, escolta, la militarització comporta unes coses de tal gravetat que probablement ningú no estarà en disposició d'assumir-les. I jo crec que hi ha més un error de càlcul per part dels controladors que no pas de cap manera una provocació per part del govern espanyol, que tenia un pols amb els controladors de fa temps, recordem l'estiu, i aquest pols jo crec que s'havia de fer, entre altres coses, perquè només la liberalització dels controls i la possibilitat de fer uns sistemes de control diferents en aeroports de caràcter menor ajudarà a abaratir costos i a fer possible números per a determinats aeroports que els facin o que els acostin a la rendibilitat necessària.
Dijous, conseller, vostè tenia coneixement de l'amenaça de vaga? Perquè hi ha diferents veus que diuen que el govern espanyol ja coneixia la intenció dels controladors.
Jo li he de dir que no, i que per totes les informacions que jo tenia, potser no eren suficients, però no tenia cap indici que poguéssim saltar de cop, i a partir de les 5 de la tarda, amb una desbandada total dels controladors, deixant totes les taules de control dels centres de control, en el cas nostre Gavà, sense ni una sola persona per fer-se càrrec de les operacions aèries.
I acabo. S'ha obert la caixa dels trons ara amb la privatització d'Aena?
Jo crec que no, eh? Jo crec que la privatització, 49% d'Aena, mou les coses, les mou en una direcció que permet la gestió privada en concessió del Prat i de Barajas. Això no té per què ser dolent necessàriament, pot ser bo i pot ajudar a crear competència entre els dos aeroports. El govern espanyol s'ha preocupat d'introduir-hi una clàusula específica que estableix un pont entre la concessionària i les administracions, i el govern de la Generalitat aquí tindrà un paper important. I per altra banda, jo crec que anem cap a la constitució d'uns consells territorials en el que el govern de la Generalitat hi tindrà un paper molt determinant per tal de gestionar el tema de les rutes aèries i altres coses que jo crec que són rellevants en un mercat bastant important pel que fa a la capacitat de traure nous vols i noves companyies als aeroports catalans. Crec que a mi l'únic que em segueix preocupant seria una privatització total d'Aena, amb Aena encara totalment centralitzada, perquè coneixem altres casos de companyies estatals privatitzades des de la seva estricta centralitat, i ja sabem que això ha derivat, en alguns casos, en quasi monopolis difícilment atacables. Vull dir que...
Però és el, pes és el pes determinant de la Generalitat que reclamava aquest?
Jo crec que en els termes en què reclamava quan nosaltres negociàvem que era un Consell d'Administració en presència de la Generalitat, no, perquè la hipòtesi de la gestió privada totalment situa la Generalitat fora del Consell d'Administració de l'empresa concessionària. Però si hi ha un Consell intermig, el que s'ha de veure és quin pes té i com se li atribueix reglamentàriament un paper determinant. Si ho fos, seria exactament el mateix, però fora o des de fora de l'empresa que gestionaria i explotaria l'aeroport del Prat. Però fixi's que a Catalunya mateix s'ha produït una divisió. Cambra, Cercle d'Economia, Abertis, persones concretes han aplaudit la mesura i han dit finalment s'ha esberlat el meló. D'altres, per exemple, el FEMCAT i altres grups d'empresaris catalans consideren que això no és suficient i, en certa manera, l'esperit de l'IEC s'ha partit. I aquesta fragmentació de l'esperit de l'IEC posa en evidència també la contradicció d'un moviment reivindicatiu que, evidentment, tenia un abast nacional, però que, a l'hora de la veritat i quan es tracta de les garrofes, és capaç de dividir-se.
Mm-hmm. Molt bé, vull acabar amb una última qüestió, i és que vull sentir el conseller Nadal amb aquesta mena de pols entre si les ànimes, les ànimes catalanistes, si s'ha d'haver-hi grup propi al Congrés, que l'altre dia la consellera Tura deia en aquest programa que sí, el Castells també deia que sí, avui, per exemple, a La Vanguardia surt una enquesta que el propi grup parlamentari, vaja, que no és grup parlamentari, però que els propis diputats socialistes al Congrés està a favor d'aquest grup parlamentari propi al Congrés, que hi ha una enquesta a l'Ara on diu que el PSC preferiria que fos Carme Chacón la líder que ha de tenir el partit en el futur. Què en pensa, tot plegat?
Bé, jo vaig en una entrevista ahir també en aquest diari Ara, vaig dir que el que hem de fer és superar aquesta dualitat, fondre finalment les suposades ànimes que des del meu punt de vista no existeixen, i crear, en fi, donar al PSC la força que té. N'hi ha que voldrien ja donar aquest partit per un partit en declivi definitiu. Això no és veritat, i a més passaran coses que d'aquí 2 anys ens permetran llegir alguns articulistes que situen el Partit dels Socialistes de Catalunya en una fase terminal, doncs els haurem de recordar i començar a explicar algunes coses, no? Perquè jo crec que estarem en disposició de recuperar l'espai polític que hem ocupat, de recuperar sectors de la societat que ens havien fet confiança i que aquesta vegada ens l'han retirada, de tornar a crear expectatives, de redefinir el model i de tenir lideratges suficients i clars com perquè la gent s'engresqui i tingui ganes de tornar a fer confiança al Partit dels Socialistes de Catalunya. Jo la veritat és que he dit que si tot el debat es concentra en grup sí, grup no, aquest no és el debat real que ara ha de fer el Partit dels Socialistes de Catalunya després de la derrota d'aquestes eleccions autonòmiques. Les coses van més enllà, i és veritat que el pes a Madrid del socialisme català hauria de ser més alt, però en qualsevol cas jo crec que aquest és un tema que hauríem d'haver resolt abans del Congrés, si no volem que, no perquè nosaltres vulguem, sinó perquè des de fora passarà així, ens convertiran el Congrés en el tema. El grup parlamentari. I el grup parlamentari no és el tema.
Molt bé. Li agraeixo el consell que ens hagi acompanyat aquest matí aquí al Monarracó. Fins aviat.
Molt bon dia. Gràcies.
Bon dia.